durant aquestes vacances de Nadal també hem reservat un moment a aprendre noves coses i sobretot curiositats que segur que trobareu molt divertides, i això ho fem amb el Miquel... Miquel. Durant aquestes vacances també hem reservat un espai a descobrir història i a conèixer curiositats. I això ho farem de la mà del Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel. Mira, m'està liant el teu nom, eh? Miquel, perquè com que Cuenca és castellà...
Sí.
Miquel Cuenca. Bon
sí,
dia, Miquel.
Miquel. Ni Miguel, ni Martí, ni Biel. Que això a l'institut era una tradició dels professors. I diguéssim que m'ho feien, no sé, no se'n recordava mai del meu nom. I és bastant fàcil, la veritat.
Sí, sí, sí. Jo com que dic Cuenca, dic Miquel Cuenca. Et diré Cuenca, ja està.
Clar, per això potser he adoptat també el meu cognom, com a forma de que em diguin, i al final ja m'he acostumat, perquè el nom és algo que la gent no...
Per no liar-la.
No ho entenc, però... però sí, és així.
Mira, que és Miquel, vull dir que no costa tant.
I em diuen Miquel a vegades, també.
Miquel.
Sí, em posen totes les nacionalitats possibles.
I Miqui?
Miqui m'ho deia també una monitora del menjador del col·le.
Miqui, m'agrada Miqui. Puc dir Miqui?
Vinga, va, et deixo.
Toma, gràcies. Sí. Avui parlarem de història, de curiositats, i comencem, abans ho he dit, per todo lo alto, en català, per tot lo més alt, que és Alexandre Magno.
Sí, Alexandre el Gran, que és una persona que potser molta gent coneix com el nom, però no sap on ha estat aquest paio, perquè aquest home ha tingut un imperi, però potser molta gent no ubica on ha estat. Tu saps on va tenir el seu imperi? Saps qui és?
A tot arreu el va tenir.
Sí, bueno, a tot arreu.
Jo sé qui és, però soc d'aquesta gent, que
no
sento sonar campanes, però no sé d'on venen.
A veure, l'home tampoc va estar molt inspirat a les terres on va anar, perquè són llocs on la gent no sap tampoc on collons ubicar-ho.
Vale.
Si jo et dic Kirguistan, Turkmenistan, Uzbekistan...
Saps? Això és per allà baix.
No, pues, Àsia Central. Són veïns d'Afganistan.
Vale.
Pues per allà va estar aquest home.
Vale.
M'agradaven els reptes.
Però era espanyol.
No, era grec.
Ah, era grec?
Era grec. I és nascut a Macedònia, que Macedònia ara és un país, que és Macedònia del Nord, I llavors hi ha una regió a Grècia, que és la República Helènica, que es diu també Macedònia. Per això aquell país es diu Macedònia del Nord. I això va haver un conflicte molt estrany, que aquest país no podia entrar a la OTAN si es deia República de Macedònia, perquè diguessin que els estaven robant el nom de la regió als grecs.
Estava repetit.
I com que els grecs estaven a la OTAN, no els deixaven entrar si no es canviaven el nom. I per això es diu Macedònia del Nord, aquell país.
Vale.
Pues ell és nascut a Macedònia i és fill de l'antic rei de Macedònia, que va ser assassinat. Llavors ell acaba sent rei perquè assassinen el seu pare, i diguéssim que aquest assassinat és un complot, o això es diu, del rei persa d'aquella època, que era Darío. Hem d'entendre que l'imperi persa era un dels més poderosos de l'època. Era un imperi que estava creat en l'actual Iran ara mateix i que fins fa poc existia. Fins que va arribar la revolució islàmica a l'Iran amb els ayatolars, hi havia un rei que es deia Shah, que el Shah era el rei de Pèrsia.
O sigui,
l'Iran fins fa poc era Pèrsia, també, sí. Ja. Hi ha una pel·lícula molt bona, també, a part de l'Alexandre el Gran, que per aquestes èpoques on fa fred i si us voleu quedar a casa veient pel·lícules, us la recomano, la pel·li d'Alexandre el Gran és molt bona, i és molt interessant també perquè explica la seva història abarcada en tot l'imperi que va crear, i amb un toc de ficció, òbviament, i també una altra pel·lícula que em sona, que es diu El metge, El médico en castellà, que segurament les trobarà així millor a les plataformes com Netflix. Crec que està Netflix o Amazon Prime, No t'ho sé dir. Que també tracta d'un home que vol ser metge, és de l'actual Regne Unit, i que viatja a Pèrsia, on hi ha l'actual... on hi ha el Shah, el rei, per poder ser metge, perquè diguéssim que era el lloc on la medicina estava més avançada en aquella època. Llavors, Alexandre el Gran, per vengar el seu pare, comença una conquesta de tot el que és la zona de l'Iran, l'imperi persa, però primer viatja a Egipte, per això Alexandria, que està a Egipte, el far d'Alexandria, es diu així perquè Alexandre el Gran funda ciutats que porten el seu nom. Llavors, ell primer comença la seva conquesta per la zona d'Egipte i viatja a l'Iran i per la zona aquesta de l'Orient, on fa o disputa grans batalles importants i que han servit també per entendre les actuals tècniques bèl·liques de guerra actuals. Ell, molts de les tècniques de l'imperi romà, dels soldats romans o de molts exèrcits, com també va ser el de l'imperi espanyol o l'imperi francès o l'anglès a nivell d'infanteria, diguéssim que la idea ve dels exèrcits d'Alexandre el Gran, que finalment a la batalla de Gaugamela, en un immens desert d'aquella zona que hem comentat, aconsegueix vèncer Darío, que fuig despavorit de la guerra i diguéssim que se'n va a l'exili. Llavors, Alexandre el Gran arriba a Babilònia, que era l'antiga capital de l'imperi persa, que a Babilònia és on hi ha una de les grans meravelles del món, que són els jardins de Babilònia. Crec que era una estructura increïble, que ja existeixen, queden solament alguna part de l'emmurallat d'aquella ciutat. Llavors, Alexandre el Gran... Em costa dir Alexandre el Gran,
sí, costa
molt, perquè al veure també la pel·lícula i llegir molt del tema, clar, la gran part de la informació, i també per desgràcia, està en castellà. Llavors a molta gent se li queda el nom d'Alejandro Magno,
sí.
que tampoc està ben dit en castellà, perquè Magno és una expressió llatina.
Vale.
I seria Alejandro Grande, també. Com aquí en català ho diem Alexandre el Gran. No,
en català no es diu Magne, eh?
Bueno, també es diria Magne, però diguéssim que és l'expressió... Sí. Bueno, no està mal traduït, però diguéssim que l'expressió correcta seria Alexandre el Gran, que és la traducció completa del seu nom mític. Llavors, Alexandre es troba que han assassinat a Darío, i l'ha assassinat un altre, no era rei persa, però sí un noble persa, que s'autoproclama rei dels perses.
Li han fotut la venjança.
No li han fotut, perquè Alexandre volia matar-lo ell. Llavors, com que aquell home es declara rei dels perses, a Alexandre no li agrada això, perquè ell, teòricament, és l'hereu de tot aquest imperi que ha guanyat derrotant a Darío. Llavors, el que se li passa pel cap és perseguir aquest home, que es deia en aquella època sàtrapa, que viu a una zona remota, de l'Afganistan. Si no malament recordo. Llavors, Alexandre fa tota una campanya per poder perseguir-lo i assassinar-lo. I pel camí, doncs, va fundant també el seu imperi per aquella zona de l'Àsia central tan remota que poca gent li sona, la posaria al mapa.
Per aprofitar el viatge, no? Ja, mentrestant, sí. De camí vaig fent.
Llavors, que és molt bo. Aquest sàtrapa vivia a una zona que passada l'Hindu Kush, que l'Hindu Kush seria com un Himalaya.
Vale.
Una zona muntanyosa molt alta d'aquesta zona d'Àsia Central, i el que se li passa pel cap a l'home és passar tot el seu exèrcit per l'hivern i la primavera, que fa un fred horrible, i clar, en aquella època no hi havia...
North Face, no?
I clar, els soldats grecs no anaven, especialment amb pantalons, almenys. Ens imaginem un soldat grec amb faldilles i amb l'únic que li cobreix és una protecció de llautó.
Mare de Déu. Que allò també refreda. Amb el fred queda...
Doncs sí, òbviament abrigats anaven, però no amb la qualitat que hi ha actualment. Llavors, ell passa a l'Hindu Kush i aquell sàtrapa no... I diu l'expressió, a ver si tienes huevos... Pues els va tenir i el va passar. Que això, més endavant, servirà a Aníbal, que és un altre rei de Cartago, que és l'actual Túnez, que el tio va passar als Alps, amb el seu exèrcit també, que tampoc tenia North Face en aquella època, per arribar a Roma.
Vale.
Llavors serveix d'exemple de que, hòstia, que van, tropes d'elit van sobrepassar unes muntanyes que també és complicat ara mateix fer-ho, que són zones escarpades, zones altes, amb molt poc espai, amb unes temperatures extremes que costa, sobretot, a l'hivern.
És que, a més, devien anar amb les xancletes aquelles, o sigui, és que ni pels peus devien anar ben calçats.
Home, segurament que botes portaven, però amb teixits que a la mínima que es mullen, sí. L'angúnia de tenir els mitjons mullats quan vas a la muntanya, pues, imagina't tenir-ho cada dia, 24 hores al dia.
I has dit que passen, però passen tots?
Home, algun,
o arriben menys.
Home, jo crec que arriben menys. Arriben menys. Quasi que Alexandre, durant el camí, crea un exèrcit molt gran del que tenia abans, que estava compost per menys de 50.000 homes, i al final arriba a crear un exèrcit molt més gran amb tots els soldats o mercenaris que s'acaben allistant als exèrcits alexandrins, que acaba sent immens i ple de... d'una multiculturalitat de la zona bastant curiosa, també. Llavors, al derrotar aquest sàtrapa, aquí canvia una mica la història, perquè en la gran totalitat dels imperis, els emperadors acaben fent que la cultura de les seves zones s'adapti a les zones conquerides. Però ell, diguéssim, que tenia curiositat per totes les cultures d'aquella zona. I ell el que va fer és adoptar totes aquelles cultures cap a ell també i nomenar-se príncep oriental, també.
Vale.
Ell no era rei de Macedònia, de l'imperi Macedònia, era ell rei de reis. Rei de reis significa que també era rei de tots aquests territoris orientals dels quals també adaptava part de la seva cultura. Ell s'arriba a casar també amb una princesa o amb una dona de la zona amb la qual va tenir un fill. Al final acaba sent assassinada al morir Alexandre.
Però aquest càrrec de príncep d'Orient representa que els reis l'accepten o suposa ell?
Home, no, suposa ell. Vale. Suposa ell. No ho accepten ni els seus generals macedonis grecs. Molts diguessin que no ho accepten, llavors també Alexandre pensa en complots, en maquinacions contra ell, i acaba també executant a part dels seus generals. Un d'ells és Parmeni, que és un home que havia lluitat a batalles com la de Gaugamela, on guanyen a Darío. Llavors Alexandre vol arribar fins als confins del món, que segons els historiadors de l'època arribava fins a l'Índia. Llavors ell va arribar fins a l'Índia. Uh-huh. O sigui, jo sempre em creu la imatge i és bastant curiosa de veure un soldat grec al mig de la selva índia. Doncs sí, va haver-hi a la selva índia i a l'Afganistan. O sigui, t'ho imagina't, un soldat grec a l'Índia.
Sí, sí.
Pues és el que va fer Alexandre el Gran, per això és tan curiós el seu imperi, que són altres climes extrems que va haver de suportar aquest exèrcit, perquè el clima de l'Índia també és completament diferent al que hi ha mediterrani de la zona de Grècia o fins i tot a Àsia Central. Llavors, al veure que l'Índia era tan extensa, ell va arribar a pensar que potser no estava del tot encertats en que l'Índia era el final del món. La mala sort que va tenir Alexandre va ser que el seu exèrcit estava allà, que sisplau, vull tornar a casa, a la meva vida. Vull fregir-me les coses amb oli d'oliva verge extra. Ja, per sort, no existia el preu de l'oli.
D'ara.
Llavors, ell també va tenir bastantes diferències amb els generals, perquè molts volien tornar, no tant a Grècia, sinó a moltes ciutats que havien fundat, i també Alexandre, per tal de que no hi haguessin traïcions, molts generals dels quals desconfiava una mica els posava com a diguéssim, virreis o gent que diguéssim, dirigia les ciutats que hi creava durant tot el seu imperi per deixar-los allà i que no molestessin gaire. Llavors, al final, quan ara està a l'Índia, que és la part del nord de tot, que toca en frontera també amb la Xina. A la Xina no va arribar, això sí. Uh-huh. Crec que sí que va passar pel Pakistan, perquè per arribar al nord de la Índia crec que has de passar pel Pakistan. O potser, no, per Afganistan potser també arribes. Estic fent ara un joc de cap de geografia.
No t'ho sé dir jo.
Doncs a l'arribar a la Índia, molts soldats estan cansats, ells volien tornar. I al final ell decideix tornar perquè també va disputar una guerra. Això no ho he dit, Alexandre té un cavall que es diu Bucèfal, crec que es diu en català, que té des de que és un nen. I l'ha acompanyat en totes les campanyes, en totes les batalles. Què passa? Que l'acaba palmant allà a l'Índia en una batalla, on hi ha elefants, també. Sí. No era gaire intel·ligent fer càrregues de cavalleria contra uns elefants que la mínima que et foten una hòstia et deixen...
El cavall estès.
Bueno, va morir el cavall i al final pues, decideix que tornar. Tornen a Babilònia. I molts altres soldats pues, tornen o a Macedònia, o a Alexandria, Egipte, o altres ciutats que ha fundat Alexandre amb el seu nom també d'Alexandria. I allà al final Un amic, un molt amic seu, d'Alexandre el Gran, mor. Es diu que... jo això ho estic dient també de la pel·lícula. Va, que no és una cosa... Bueno, és un spoiler, sí, millor em callo. Bueno, un general seu, no diré el nom, mor. I diguéssim que també se li va una mica la flapa a Alexandre, pensant en conspiracions, en que el volen matar. I al final l'Alexandre acaba morint d'una manera estranya, acaba morint molt jove, amb 30 pocs anys. Que per l'època, a veure, per malalties... Mm. Per moltes coses de la vida, la gent no arribava als 90 anys allà. Però bueno, que morir-se amb 30 anys sent un rei, que doncs, diguéssim que és bastant curiós. Ell acaba morint, i el que acaba passant és que tot el seu imperi acaba trossejat, tallat i donat a diversos generals, que al final s'acaben enfrontant i això és meu, guerres pel poder, i al final acaba desapareixent tot aquest imperi. Alexandre el que volia era anar cap a Aràbia Saudita, que també és on hi ha la zona del Iemen, de Qatar, dels Emirats, però al final no va poder, l'imperi es va quedar allà, des d'Egipte fins a Àsia Central, arribant al nord de la Índia.
I no se sap de què mor?
Jo ho desconec, no m'he donat el ple de buscar-ho, però diguéssim que mor de malaltia. Uh-huh. D'alguna malaltia deu morir. Quina? No t'ho sé, és bastant poc professional per la meva part.
No, home, no, ara t'he fet jo la pregunta.
Però li deixo als oients que ho busquin ells si,
exacte,
si ho
que tinguin la curiositat. I de tot això, què ha quedat? O sigui, d'Alexandre el Magne...
Home... Cada, et diria, ciutats com a Alexandria.
Quantes Alexandries queden? Moltes?
Com a nom, poques.
Poques,
eh? Egipte. És el llegat com a nom de deixar, uh-huh. Que hagi deixat, no ho sé, poques ruïnes d'estructura, segurament. Ara, el far d'Alexandria ja no existeix, tampoc, per exemple.
Que això estava a Egipte?
Està a Egipte, el far. Uh-huh. Bueno, m'he tirat un triple, jo crec que sí.
A mi també em sona.
Però això, que de llegat han quedat sobretot tàctiques militars, que és el que el va portar al final a la glòria. La seva tàctica militar per excel·lència, que s'ha adoptat en molts exèrcits de totes les èpoques, ha sigut la falange a Macedònia. Que era, si tu veus la pel·lícula 300, uh-huh. que és una pel·lícula amb un rigor històric poc... no us la recomano, nois i noies, molt, molt fantasiosa. Però quan es posen tots amb els escuts i amb les llances en formació, i els romans també amb la formació tortuga, totes aquestes coses, ve sobretot del llegat d'Alexandre el Gran.
I ell entenc que s'ho va inventar o ho va també adquirir d'algun lloc?
Home, jo crec que s'ho va inventar ell, perquè sí, diguéssim que l'armament i sí, l'armament com els escuts, les piques llargues de llances, li permetia fer aquesta tàctica militar, que més endavant, aquí a Espanya, els historiadors sobretot diuen que l'infanteria espanyola de l'època de l'imperi espanyol, entre el 1492 fins al seu final, és la millor infanteria coneguda mai, perquè diguéssim que unia la tàctica de la falange macedònia amb les piques grans i, a veure, escuts, però no tenien escuts en aquella època, perquè un escut et fot una canonada i
ja està.
I unien també els mosquets i els arcabussos, que eren bueno, mosquets. Mosquets és un tipus d'arma de foc que diuen que tota aquella època s'unia. Llavors va ser una infanteria que, diguéssim, que tot l'imperi espanyol està construït sobretot el d'Europa, que potser molt poca gent el coneix més el d'Amèrica, que al final va ser el territori que es va conquerir. Els Països Baixos era part de la corona espanyola i contra els rebels, diguéssim, que ja hi havia bastanta guerra. Llavors es va crear un terç, ja estaven dividits en terç, que són els tercios en castellà, uh-huh. que són unitats militars, hi havia un de Nàpols, per exemple, es va crear també un a les Amèriques, i hi havia el terç de Flandes, que és el, diguéssim, dels més importants, que són els que lluiten contra els independentistes dels Països Baixos. i diguéssim que al final, quan els francesos també van adoptar aquestes tàctiques, les van millorar al final, l'infanteria es va igualar, però fins a llavors l'imperi espanyol era el dominant de tota l'època. Els anglesos pel mar i els espanyols per terra.
Carai, molt bé. Última pregunta, ràpida. No t'he preguntat, amb quins anys aconsegueix Alexandre tota la conquesta aquesta? Quants?
Quants? Molt pocs.
Pocs, eh?
Pensa que mor amb 30 anys.
Per això.
Amb 10. Perquè ell amb 20 i pocs ja és rei. Uh-huh. Llavors ja surt a la conquesta de l'imperi persa i quan mor amb 30 pocs anys, doncs amb 10 i
pico. Això
és pico.
Segle què?
Sí, el segle...
No passa res.
És que jo els anys, clar, és l'últim que em miro, no? Jo em miro més...
És igual, això.
És abans de l'imperi romà, òbviament. Els anys no te'ls...
Cuenca, doncs moltes gràcies per portar-nos aquesta història d'avui amb Alexandre el Gran. Tens ja el tema de demà? Vols fer un titular spoiler per demà?
Sí, mira, ens transportarem molts anys cap endavant. Concretament al segle XX.
Pensava que deies des d'ara cap endavant. Dic, carai, no. També saps el futur.
Jo crec que és que de manera cronològica és... No és avorrit, perquè al final els temes són interessants, però són històries curioses d'anar tocant totes les èpoques del segle XX.
Per temàtica.
Després de la Segona Guerra Mundial.
Perfecte. Doncs moltes gràcies i ja ens esperem a demà a veure què ens portes.
Molt bé.
Adéu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 11:15 us fem un repàs a algunes de les informacions que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. La policia local de Vilafranca incorpora una furgoneta que pot funcionar com a comissaria mòbil. La policia local vilafranquina ha ampliat el seu parc mòbil amb una nova furgoneta Ford Transit totalment equipada i retolada i amb tecnologia híbrida. L'equipament d'aquest vehicle permetrà acostar la policia de proximitat als barris, tot desplaçant-se a punts concrets per efectuar controls de trànsit o de vigilància, i podrà funcionar com a comissaria mòbil, ja que disposarà de tota la tecnologia necessària per poder rebre i tramitar denúncies. Aquesta furgoneta se suma a la incorporació fa unes setmanes d'un nou cotxe patrulla. I encara en matèria de seguretat ciutadana, ha estat detingut a Vilafranca un individu amb dues ordres de detenció pendents. La policia local de Vilafranca va detenir dimecres a la tarda un individu contra el qual constaven dues ordres de detenció pendents. La detenció es va produir quan una patrulla va detectar la seva presència en un establiment de l'Avinguda de Tarragona. L'individu, conegut dels agents pels seus antecedents policials per delictes de robatoris amb violència, va ser identificat i es va comprovar que tenia una ordre de detenció dictada l'any passat i una altra del mes d'abril d'enguany, totes dues ordenades per jutjats de Vilafranca, justament per delictes amb violència. Per aquests motius es va procedir a detenir-lo immediatament i a posar-lo a disposició judicial. Sant Sadurní bonificarà els immobles amb instal·lacions fotovoltaiques. L'Ajuntament de Sant Sadurní informa que ha arribat a un acord amb l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona per activar la tramitació de la bonificació del 50% de l'IBI d'aquells propietaris que hagin instal·lat plaques solars. Fins al 31 de desembre, totes aquelles persones que van fer la sol·licitud en el seu moment i tinguin pendent de rebre aquesta bonificació, així com els veïns i veïnes que hagin fet la instal·lació fotovoltaica el 2023, hauran de presentar una instància a les oficines municipals o bé de forma telemàtica, tot fent la sol·licitud de la bonificació. En cas d'haver presentat anteriorment la documentació requerida i certificat acreditatiu de la instal·lació fotovoltaica, no caldrà tornar a adjuntar-la i només s'haurà de fer referència el número de registre de la instància anterior en què es va adjuntar aquesta documentació. I la Polifònica exhibeix tot el seu potencial al concert de Sant Esteve. El concert de Sant Esteve de la Polifònica tenia lloc ahir al vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. El programa del concert es dividia en dues parts. La primera girava al voltant de la temàtica de l'aigua i del vi, amb obres de Palestrina, Monteverdi, Brutons o Morera, entre altres. La segona part incluïa cançons de Nadal, algunes escrites expressament i dedicades a la Polifònica amb motiu del 75è aniversari i d'altres nadales tradicionals d'entre les més emblemàtiques del repertori de la coral. Aquest any el director del cor, David Hernández, cedia la batuta al jove director adjunt Miquel Villalba, que s'ha encarregat de la producció del concert amb l'acompanyament al piano d'un altre jove vilafranquí, Gerard Morató. El concert de Sant Esteve de la Polifònica va ser enregistrat íntegrament per Penedès Televisió i serà emès dins la programació d'aquestes festes de Nadal, concretament el dilluns 1 de gener a 4:45 de la tarda i a les 10 del vespre, amb reemissions el dissabte 6 de gener a 11:15 de la nit i el diumenge 7 de gener a 6:15 de la tarda.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat. Troba tot el que necessites per aquest Nadal a les agrobotigues de Covides, vins i caves del Penedès, com els premiats Duc de Foix o els Terra Terrae Ecològics, i productes de proximitat i quilòmetre zero per gaudir a la taula aquestes festes. Vine a les agrobotigues de Covides a Vilafranca o Sant Sadurní o fes la teva comanda online o per WhatsApp. Aquest Nadal brinda amb Duc de Foix i Terra Terrae de Covides. Som cooperativa, som Covides, vinyes i cellers. Més informació a covides.com.
Coneix el nostre nou magatzem Obramat situat al costat del Parc Comercial Vilanova. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència ràpida i fàcil, on compren els professionals. Obramat.
Nou Sumape, la vostra botiga de confiança i proximitat. A la botiga situada al polígon industrial Clot de Moja hi podreu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials de Balai, Bosch, Siemens, Teca, Smec, entre d'altres. Així com botiga oficial Mi Electro, amb totes les seves ofertes i campanyes promocionals a nivell nacional. Nou Sumape, pagament fins a 24 mesos sense interessos. Recordi que a Nou Sumape li portem el seu nou aparell, li fem la instal·lació excepte models que precisin d'un instal·lador especialitzat i li retirem el seu antic electrodomèstic en 24 hores. A Nou Sumape volem premiar la seva fidelitat i per això, fins al 31 de desembre, en totes les compres del Departament d'Electrodomèstics superiors a 700 euros, els obsequiarem amb una ampolla de 2 litres d'oli d'oliva, denominació d'origen Siurana. Visiti la nostra pàgina web www.mielectro.com. Estem al carrer Parellada 26-28-30 del polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola, obert de dilluns a divendres. Pàrquing gratuït. Des de Nou Sumape us volem desitjar molt bones festes.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes. Gather round the tree, fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me. Right now, Merry Christmas.
Ràdio Vilafranca.
Nadal és un bon moment per mirar sèries, pel·lícules, coses que tenim pendents allò a la wishlist del Netflix, l'Amazon i totes les plataformes que anem acumulant. I avui porto un seccionista expert en continguts audiovisuals que ens ajudarà a escollir quines són les millors sèries i pel·lícules per fer un binge-washing, es diu, em sembla, aquests dies de festa. Bon dia, Jaume, com estàs?
Bon dia, Aina, molt bé, molt nerviós.
És un estrena, el Jaume, jo estic molt contenta.
Estic escandalosament nerviós.
No, ja ho veuràs, això és el primer, després ja em diràs. Ui, ja està, ja se m'ha passat.
Tant de bo.
Binge-washing, tu fas binge-washing? Això és un concepte que vaig aprendre el Nadal passat.
Si me'l pots explicar detalladament.
Binge-washing, si ho estic dient bé, si no la Maria Sanabra em matarà. És quan tu agafes una sèrie i te la mires tota en una tarda.
Ostres, jo ho he fet bastantes vegades.
Molt bé. Sí.
Maratons. Però aquelles sèries que són 3-4 capítols llargs, però sèries que són de 11-12, no.
Jo l'he de dir que alguna també. De 8.
Jo he de ser molt fan de la sèrie per fer això. Yeah. I tenir molt de temps.
Sí, o anar fent coses. Jo vaig fent coses i deixo la sèrie de fons.
Jo també alguna vegada.
Què ens aniràs portant aquests dies?
Doncs porto estrenes del 2024, algun que queda del 2023. Porto recomanacions de pel·lícules, sobretot de Nadal, que són pues, l'època, no?, que per això estem aquí.
Exacte.
I res, pues, parlar una mica de curiositats de pel·lícules, i veure què tal. Va tot. I de sèries.
Super. Doncs si vols comencem amb les primeres recomanacions. El Jaume porta un superguió.
Sí, porta un guió, bueno, una pàgina només.
Bueno, molt bé.
És que aquí ho he explicat tot, detalladament. La sinopsis de tot. Doncs bueno, una pel·lícula que ve nova el 2023, el 2024, perdona, estic encara en el mut 2023.
Sí,
Que s'estrena el 18 de gener, és El color púrpura.
Vale.
No sé si saps de què va.
No.
Vale, és una adaptació de Broadway, d'un musical superfamós, que bàsicament és una noia que es diu Silly, que la seva germana mor. Això surt tot en el tràiler, llavors no estic fent spoiler de res. La seva germana mor. Té abusos de son pare, la venen a un granger, coses així, drames.
Lo bàsic.
Un drama. Bàsicament un drama de pel·lícula. I, bueno, pues, narrar una mica la seva vida, com troba a faltar la seva germana, i, bueno, com estan les dones com racialitzades en el segle XX.
Vale.
Llavors, la germana de la protagonista és la Hayley Bailey, no sé si saps qui és.
És la de la Sirenita.
Exacte.
Ah.
I és que a mi m'agrada molt. I m'agrada molt la pel·lícula de Sirenita, també. I, bueno, pues, crec que és una pel·lícula bastant guai. O sigui, a mi m'agraden molt els drames així tràgics, saps? No, bueno, ja està. I després porto una sèrie que molts coneixereu, molts us sonarà, perquè és un spin-off de La Casa de Papel, que és la sèrie de Berlín, que s'estrena passat demà dia 29 de desembre. Bueno, bàsicament, és tot com un flashback, perquè clar, recordem que el Berlín està mort a La Casa de Papel, llavors tot és un flashback i tot retrocedeix enrere a París, on van tot un grup de lladres i perquè volen robar pues, una casa, la casa més famosa de subhastes. Llavors hi ha actors i actrius com el Julio Peña, que és el de A través de mi ventana.
Vale.
Has vist la sèrie?
Sí.
La pel·lícula?
Sí.
Llavors qui més hi ha? La Michelle Jenner, que és superbona actriu, Begoña Vargas, el Pedro Alonso, que és el Berlín, entre altres. I a més tornen la Najwa Nimri i la Itziar Ituño, que són Alicia Sierra i... com era l'altra? A veure...
No sé qui és
la Raquel Murillo.
Ah,
sí,
vale.
La Raquel Murillo, les dues ex-inspectores.
Vale.
Que aleshores, en aquesta sèrie de Berlín, són inspectores encara. Perquè encara no s'han tornat... No ha succeït La Casa de Papel, encara.
Vale.
És tot un... passat.
I com s'ajunten aquestes dues parts?
Ui, clar.
Bueno, ja ho veurem, no, suposo.
Aquí suposo que es descobrirà tot i suposo que descobrirem el perquè de la seva enemistat a La Casa de Papel.
Ah, és veritat.
Perquè són com enemigues allà.
Sí.
I aquí crec que treballen conjuntament.
Quins nervis.
No sé.
Aquesta quan ens dic que s'estrena?
Aquesta passat demà, dia 29.
Ai, queda molt poc.
Sí. Net. I jo crec que això en faré marató.
Sí.
Sí, aquest Nadal, i a més és perfecte, tenim temps. així que crec que faré marató.
No sé si se sap quants capítols seran. Quan... És una temporada, no entenc.
Sí. 6 o 8 o 10 capítols, com a molt, jo crec que seran.
Sí. Vaig veure que hi havia una escena, em va sortir pel TikTok l'altre dia, allà a la Fontana di Trevi.
Ah, sí, allà. També l'he vist. Però és que té pinta de bona sèrie, eh?
Sí, 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 sí.
I a mi el Berlín és molt bon actor, el Pedro Alonso.
Moltes ganes. Tot el que sigui Casa de Papel ens agrada.
Tot spin-off i aquest, així.
Bueno, i recomanem també que si algú no ha vist encara La Casa de Papel, si queda alguna persona que en aquest planeta que no ha vist aquesta sèrie, l'ha de mirar.
I l'últim capítol de La Casa de Papel és a mi m'encanta, eh? No m'esperava res. Tu te'n recordes de què anava o no?
Sí, però jo sóc més fan de les primeres temporades.
Sí, jo també. Les dues primeres m'encanten. I m'agrada molt també la... Com es deia? L'Alba Flores?
Sí.
A Nairobi?
Sí.
És que... vaig plorar, eh?
Una llàstima.
Bueno, jo no sóc de plorar, eh? Pel·lícules i sèries.
Ui, jo ploro amb tot.
Plores amb tot?
Amb tot, amb tot.
Però amb de risa també, així...
Qualsevol.
Pel·lícules de riure.
Si hi ha un moment així una mica tendre... Però és que jo ploro amb Got Talent.
Amb Got Talent?
Amb Got Talent.
Bueno, jo també alguna vegada, quan posen així una història dramàtica... Veus que a mi més drames m'agraden molt? Les tragèdies, bueno, sona molt malament.
La gent gran, els nens petits... Sí. Cada botó d'oro jo ploro.
Alguna persona que és... Molt de perdó, eh? Que és així, cega o sí. Coses així, que són com que t'entendreixen moltíssim. Sí. I ho sents tant i empatitzes i és inevitable, eh? I a mi costa molt... No em costa, no sóc de plorar jo en la meva vida normal, però... Llavors, a mi vaig anar a alguna pel·lícula, alguna sèrie, em començo a plorar com un tonto. Pues que vaig plorar Mamma Mia 2.
Jo també.
Ah, va, bueno, ja, tu no ho dubtava, ara que m'has dit això. Però Mamma Mia 2, que hi ha un moment cap al final de la pel·lícula,
sí,
que és com... No pot ser.
Totes aquestes poden ser també molt bones pel·lis per mirar aquests dies, eh? Mamma sí. Mia entra en qualsevol moment.
Mamma Mia, a mi entra sempre. M'entra sempre en qualsevol moment de l'any. I jo hi ha una saga que em miro mínim una vegada a l'any. Perquè, mira, jo no és que sigui hiperfan, però m'agrada moltíssim que és Pirates del Caribe.
Ah, vale.
T'has vist alguna?
Sí, totes.
Totes. És que estan molt bones, són molt bones. Sí que van de caient una miqueta cap al final, eh? Tipo, la quarta i la cinquena, que hi ha la Penélope Cruz,
sí.
Javier Bardem i totes aquestes, no són... No tenen lo de les primeres.
I te les mires un cop l'any, eh?
Sí, mínim un cop l'any. M'és igual. A vegades em pilla Setmana Santa, a vegades em pilla estiu, a vegades em pilla pues, vacances de Nadal. Jo crec que pringaré aquest any, aquestes vacances.
Jo, aquest any encara no l'has vist, doncs.
No.
Toca ara, se t'està fent tard. Jo la que miro un cop l'any és alguna de Harry Potter.
Oh, és que jo no puc veure-ho.
No!
O sigui, jo no tinc HBO.
Ah, vale.
I llavors jo vaig veure tota la saga completa quan estava a Netflix.
Ja. Yeah.
I m'ho vaig fer tot el tirón, eh? A més, crec que estava amb exàmens, bueno, va ser un drama. I això. I ara, clar, com va desaparèixer, dic, ara m'he de... posar-lo de HBO. Ja tinc Prime, ja tinc el Disney, ja tinc HBO.
Ja, ja, les tinc totes, un far de pagar cada mes.
I jo, quan tinc HBO, vull centrar-me només en HBO i veure tot el possible d'HBO. Juego de Tronos...
Sí. No has vist Juego
de
Tronos?
No he vist Juego de Tronos.
Expulsat de la secció.
No. Vull veure-ho, però...
Les de Harry Potter, a més, les posen per Nadal sempre a TV3 i... Bé, bueno, segur que Telecinco i alguna més també les van fent. Quatre, bueno, ens hem posat a xerrar. No tens més recomanacions, oi? Hem fet les dues.
D'aquestes així pel·lícules properes, no. Llavors, jo vull preguntar-te
si
tens alguna recomanació pels nostres oients i les nostres oients.
Jo, això no m'ho has dit, no m'ho he preparat.
que t'agradi així.
D'ara així d'època nadalenca... Mira, l'altre dia vaig veure... Que la recomano, no és una gran pel·lícula, però crec que s'ha de veure.
És distreta, segur.
Sí, la de la Lindsay Lohan de Nadal que va fer l'any passat.
Oh, i Navidad de Golpe.
Sí.
Sí, jo també. És molt bona, eh? Bueno,
és
tampoc
normal.
Boníssima.
És una pel·li de Nadal.
És per passar el temps.
Sí.
Però és com el seu retorn, de la Lindsay Lohan.
Sí, per això, crec que s'ha de veure. O sigui,
després de tot.
La Lindsay Lohan, a més que està com molt gran. Jo crec que és perquè com no hem vist l'evolució. Ens hem saltat uns anys i de cop és gran.
És que era com xiques males i de cop...
Sí.
Navidad de Golpe. Sí. De cop. De golpe. Sí, sí, sí.
Doncs l'he vist aquest Nadal. L'any passat no la vaig veure. I aquest any he dit, no puc estar un altre Nadal sense veure-la. I l'he vist aquest any i em va agradar molt.
A mi també. És que a mi les pel·lícules de Nadal, història d'amor...
Sí.
A mi m'agraden. I més en aquesta època és com que són... Guai, te sentes al sofà amb les seves crispetes...
Amb la manteta...
Sí, 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 sí. Pijama així, de franela...
Sí.
Sí, 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 m'encanta.
Quan comença per tu l'època de mirar pel·lis nadalenques?
Clar, Netflix comença a recomanar-ho cap a finals de novembre.
Per això.
Llavors, jo m'ho començo a mirar, jo què sé, 10 de desembre posa.
Vale, com jo, més o menys.
Sí.
El pont en no cau alguna.
Sí, exacte. No sóc un hiperavançat, que està, jo què sé, a finals de...
Setembre.
Sí, a finals de setembre. Hi ha gent que està a finals d'octubre, que t'ho juro. Clar, és que a finals d'octubre s'ajunta Castanyada amb el Nadal, ja.
Sí.
Pràcticament, perquè això, per exemple, a PortAventura.
Sí.
Jo vaig anar una vegada, que era Halloween, Castanyada, no PortAventura, i hi havia les aranyes penjades i els Papa Noels.
No!
I estaven tots allà barrejats. És com, bueno, els Papa Noels penjats amb telaranyes. És com, bueno, aquesta transició és rara. Llavors hi ha molta gent que ja comença superavançat, però jo no, jo, és que una mica de temps. I ja tindrem Nadal, perquè el Nadal, a més, són, què, 2 setmanes i mitja, 3, quasi?
Sí,
de vacances
sí.
I tot, i és com, bueno, ja entra el Reis, el Cagatió, hi ha gent que fa el Pare Noel.
És intens, és intens.
És intenset, sí. Sí, sí, sí. Ja comencem amb les xocolatines del calendari Advent.
Ui, el dia 1, ja, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Que ja està, ja no hi ha xocolatines.
Clar, ja no hi ha xocolatines. Som dia 27.
Oh, quina tristesa. Aquest any me n'he menjat dos calendaris d'Advent.
Ostres, jo m'he deixat 3 xocolatines a menjar. Perquè vaig marxar fora un cap de setmana i no me les he menjat. Per no menjar-me-les totes de cop i perquè no em sortiguessin grans.
Mira com estic jo. No, perquè el pont vaig marxar sense les xocolates i el tornar... Au, totes.
Ah, tot de cop.
A més, t'he dit que en tinc 2,
sí,
imagina't.
No, doble ració. Mare meva.
Super, doncs fem un repàs dels títols que ens has recomanat.
Doncs sí, la primera és El color púrpura, que surt al 18 de gener del 2024. Al cinema, sí. Als Estats Units diria que ja s'ha estrenat. Bueno, s'estrena el dia 25 de desembre, diria, de fet.
Estats Units?
Sí, Estats Units.
S'ha estrenat.
És com que van avançats allà, però bueno. I a Berlín s'estrena passat demà a Netflix el dia... Ai, això, el 29.
T'anava a dir, ho comentem, però no ens donarà temps el 29 al matí a comentar-ho.
A comentar-ho, no.
Ja tornant de cap d'any.
Sí, exacte.
Perfecte, Jaume. Doncs has vist com no era tan...
No, ara si ja vas posar el tràiler,
ja
no?
Sí. Posarem el tràiler de...
De Berlín.
Ara no m'estava sentint. I amb això ja acomiadem la secció d'avui.
Oh, que ràpid m'ha passat.
Pim-pam,
quan ara tu m'has estat?
Bueno, doncs ara portem mitja seccioneta amb el tràiler, una mica més.
Molt bé. Doncs molt bé, moltes gràcies.
Has estat bé?
Súper.
Demà tornes?
Demà torno.
No t'he espantat?
No. Demà torno amb... Bueno, ja ho veureu demà.
No.
Amb segones parts de pel·lícules.
Segones partes nunca
sí.
Fueron buenas.
Ja, això diuen, això diuen.
Doncs bueno. Ens quedem escoltant el tràiler de
Berlín. Ale.
Gràcies, Jaume. Fins demà.
Estamos aquí para estudiar un golpe... En la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar
a las catacumbas de París.
We can have a lot of fun. I'm a man. Anoche conocí a una mujer. The way I make you love to her. They can't resist. La mujer de Polina.
No te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios.
¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar teta.
Raquel Murillo.
Alicia.
Los españoles cometieron un robo con destellos de genialidad.
¿Quién quiere un amor confortable? Apostar a todo o nada.
Porque así es el talento español. Testigo.
Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar.
Ràdio Vilafranca.
Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,
Ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor.
Escoltem ara aquesta cançó de Joan Dausà que ha estrenat per aquestes festes, anomenada Per nosaltres i els de dalt, que a més Joan Dausà anunciava ahir a les seves xarxes que durant uns minuts va superar fins i tot el All I Want for Christmas de Mariah Carey a les cançons més escoltades a Espanya, així que nosaltres també l'escoltem.
Activa el cor. Vas i obres la porta i tot es fon. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I ara som a taula i tothom parla a la vegada. Us miro un per un avui, per fi em sento a casa. El tiet amb la forquilla pica una copa de vidre i explica alguna història que entra allà. Grimes fa riure. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adormi la por. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I és Nadal i em fas una abraçada